Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Sí?
Hola, Joana, Jaume, què tal? Soc la Mònica.
Baixem o puja?
Pujo.
Val.
Hola.
Hola, bon dia.
Què tal?
Hola.
Ens posem cara, eh? Què tal?
Hola, bon dia.
Hola, Joana.
Bon dia.
Veig que ja esteu a punt, eh?
Sí. Estem
a punt.
Clar, no sabia si us agafaria...
No, estem a punt.
Acabant-vos d'arreglar. Jo us volia preguntar abans de marxar de casa vostra si per vosaltres avui el diumenge és un dia especial o...
Sí.
Sí? Sí. Us mudeu, us arregleu?
No, normals. No. Normals, no. Això no. Això sí que no.
Això sí que no.
Normal.
Això sí que no. Com
normal,
un dia cada dia.
Com un dia cada dia.
Arreglats i punt.
Anem al que en dieu al culte, eh?
Ai, sí.
Al culte.
Exacte.
No missa,
no,
al culte.
No, al culte.
Mm-hmm. Que és una cerimònia.
Exacte.
Molt bé. Com es diu la vostra església?
Elín.
Elín.
Què vol dir? Com un oasis, una aigua de vida.
Doncs us acompanyo, vinc amb vosaltres, si us deixeu.
Sí, sí,
i faig el que faríeu vosaltres un diumenge qualsevol.
Molt bé.
Val?
Sí.
Doncs vinga.
Sí,
endavant.
Som-hi. Amb què hi aneu, amb cotxe?
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. Acabem de sentir el Jaume Puig de Vall i la Joana Aguilera, un matrimoni de Salt que fa 6 anys va deixar el catolicisme per abraçar la fe protestant. Des de llavors, cada diumenge assisteixen a una església evangèlica de la corrent pentecostal, situada en un polígon industrial als afores de Girona.
Per aquí vaig buscar el cotxe. Vaig buscar el cotxe al garatge.
Vale.
Espereu-vos aquí.
Vale.
Esperem aquí.
Es tracta de l'església Elim. I hem entrat amb ells i amb la nostra companya Mònica Roca. Des de fa 20 anys, el nombre de creients evangèlics creix de manera continuada a Catalunya i al món, sobretot a l'Amèrica Llatina, a causa de l'auge de les esglésies pentecostals, un fenomen que, com explica Marc Griera, catedràtica en Sociologia de les Religions, no s'ha de menystenir.
Avui dia l'amenaça més gran pel creixement del catolicisme no és l'islam, sinó que és el món evangèlic, que creix d'una forma molt important arreu del món, especialment a Amèrica Llatina, però també a l'Àfrica i algunes parts d'Àsia.
A Catalunya, l'Església Evangèlica Pentecostal és la confessió religiosa que té més centres de culte després de la catòlica i s'ha estès a gairebé tot el territori. Avui és present a 33 de les 41 comarques catalanes, també a les més petites. Només al Gironès n'hi ha 31, com la que segueixen la Joana i en Jaume.
Ja està aquí.
Vaig a darrere, eh?
Mira, aquesta és una furgó d'aquestes de
l'Eli. Van a recollir...
És de l'església, aquesta
sí,
furgoneta.
Van a recollir la gent.
La gent que no té cotxe.
Ah, exactament.
En recullen molta, de gent.
Ell també és xòfer, eh?
Sí, també soc.
Ah, sí, a vegades
també fas... Però avui no me toca servei.
Ah. Val. M'haig d'imaginar que avui ens trobarem molta gent quan arribem.
Sí, perquè és l'hora... Entre els dos cultes, deu fer unes 400, entre 400 i 500 persones.
Entre els dos cultes, entre 400 i 500?
Unes 500.
És molt, eh? Mm. Quina és la vostra rutina, Joana, exactament, el diumenge?
Ens aixequem aviat, perquè a vegades és el que dius, que ens toca a vegades anar a la cuina, perquè també hi ha un servei de cuina que fan esmorzars i una mica de menjar, i si no, pues anem cap a les 8, però que des de 8:15 hi ha classes també. Hi ha classes també, hi ha oració a les 7 del matí, si vols anar. O sigui que tot el dia podríem estar allà.
Jo que no he anat mai a un culte, què creieu que em sorprendrà avui, que em pugui sorprendre?
Esclar, si no hi ha estat mai, moltes coses la pot sorprendre, perquè és, és molt diferent, no es pot comparar amb res de la catòlica.
El culte està obert a tothom que hi vulgui anar? Avui qualsevol persona, no sé, que passés per allà davant?
Tothom que vulgui.
És que sempre ens ho demanen, que portem...
Que portem gent.
Gent cap allà, perquè vegin el que allà es fa i que puguin conèixer el que fa l'Església Lim. És que a vegades parles, però la gent quan sent parlar amb l'Església diu no vull saber res. No sé, hi ha molta gent reàcia a anar a un culte, no?
Si us sembla, quan arribem m'asseuré al vostre costat, si em deixeu, així si tinc qualsevol dubte us l'aniré preguntant, i després de la cerimònia, després del culte, tornem a parlar.
Molt bé, em sembla molt bé.
Hem arribat.
Els solidaris volem entendre a què es deu l'augment de les esglésies evangèliques pentecostals a Catalunya, quina és la seva doctrina, com s'organitzen i quin perfil de persones assisteix als cultes. Per això dedicarem dos programes a fer un retrat sociològic d'una realitat heterogènia que està canviant la fesomia de moltes ciutats. Baixos i locals amb barris humils són ara centres de culte, igual que ho són les naus situades en polígons industrials on cada setmana, des de les perifèries, centenars de persones es troben per fer comunitat. Algunes d'aquestes esglésies, com la que visitarem a Barcelona en el segon programa, tenen la seva seu a Miami, funcionen com autèntiques sucursals de la fe amb milers de seguidors a tot el món i exerceixen una gran influència política. Ara, però, ens quedem a Girona, a l'església Lim. La Joana i el Jaume estan a punt d'entrar al culte.
Dia! Ja. Ei!
Germà tal... Germana, tots som com una família.
Gràcies.
Què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Et puc fer un parell de preguntes?
Digues.
Sí? Vens a la cerimònia, vens al culte?
Sí.
Tu vens també cada diumenge?
A veure, no és fixa cada diumenge, però sí. Almenys cada 15 dies vinc.
Vens sol, vens acompanyat amb la família?
Tinc la meva dona i els meus sogres que també venen. La meva dona és d'Honduras, i ella ja venia, i jo vaig començar a venir per ella. M'he anat adaptant i m'hi trobo com a casa, la veritat. Jo dec portar aquí, ara, actualment en aquesta església, dec portar uns entre 8 o 9 anys. Jo soc d'aquí, jo soc català.
Què, Jaume?
Bé.
Com ho veus, això, avui?
Bé. Però dic, encara és d'hora. És d'hora, però no, és l'hora de començar. I comencen puntuals.
Falten 2 minuts.
Ja, és que han dit que estaven orant allà. De seguida passarem.
Fem dansa cristiana i ahí cantem i tot això. Sents que Déu està dins de tu, és com algo inigualable.
Al Señor, Dios es bueno, siempre bueno, amén. Voy a pedirle a las hermanas, pueden tomar asiento, gracias, y regálenme unos minutos para poder compartir esta palabra.
Cada día el Señor nos trae una palabra, y esa palabra nos da aliento, nos edifica, nos da esperanza.
Estamos aquí y nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero sí lo sentimos.
Per nosaltres, ara que ja ho he vist del punt de vista del creient, sempre volem donar als altres el que nosaltres ja tenim. Si nosaltres creiem que una vegada morirem, tindrem vida eterna, això ho volem també per les persones que més estimem.
I quan les coses no van tan bé, també ahí hay que darle gloria a Dios.
És una bendició. Jo vaig caure fa molts anys a les drogues, ¿vale? I gràcies a Déu hem sortit. I ara he tingut una petita recaiguda i bueno, aquí estic amb moltes forces.
¿Usted quiere un trabajo? Levántese temprano. arréglese, dúchese, cámbiese, ponga una cara alegre, una cara de trabajador.
Joana, et puc preguntar quins apunts prens?
Diga conmigo, yo tengo que trabajar.
La prèdica d'avui, les cites bíbliques, per tornar-les a repetir, perquè després hem de fer grups de creixement que fem a les cases.
No vas a celebrar derrota, vas a celebrar victòria.
Yo he tenido un bache, me han quitado a mi hijo por descuido de diversas personas cotidianas, de mi esposa y mía. Y bueno, nos hemos dado cuenta que yendo todos los días a congregarnos, pues la cosa no se iba mejor.
Per sortir del batxer has de tenir força i fe. No soc dura gaire, però bueno.
No es que fuera en gozo de tener más o tener menos, sino que en nuestro interior tenemos una paz espiritual.
Yo quiero orar por aquellas personas que dicen hoy, que le dicen a Dios, Señor, yo necesito esas vestiduras nuevas. Déjame orar. Si alguien necesita esa oración, pase adelante y yo voy a hacer una oración por usted. Si hay alguien en este lugar que dice, Señor, yo necesito este año 2025, necesito orar por ti, pasa adelante y déjame orar. Aquí hay gente que necesita esa oración.
¿Usted es el pastor Jimmy?
Sí, sí, yo soy el pastor Jimmy de la Iglesia Elim.
Gracias por rebre'ns avui aquí.
Jimmy Martín, pastor de l'Església Elim.
Llevo unos 21 años trabajando en la iglesia y como pastor oficial unos 10 años. Esta iglesia lleva en España desde el 81, 43 años lleva este ministerio en España.
¿Es només present aquí a Girona o hi ha més esglésies amb aquesta denominació?
Tenemos 13 iglesias en diferentes pueblos. En Tosa, Arbúcia, Palamós, Santa Coloma, Figuera, Barcelona, tenemos en La Bisbal, Palafrugell, Casa de la Selva, también en Llançà, y por ahí están todas las iglesias.
Aquí trobaria gaires persones avui que, com la Joana i en Jaume, s'hagin convertit del catolicisme a l'Església Pentecostal?
Sí, por supuesto.
Per què creu que hi ha tants catòlics que fan el canvi que han fet la Joana i en Jaume?
Creo que hay algo fresco que Dios está trayendo a través de la Iglesia Evangélica y por eso es que estamos viendo este movimiento aquí en Cataluña de mucha gente convirtiéndose al Señor, porque al final necesitan algo y ese algo es Dios. El Evangelio es el mismo y creo que la Iglesia Evangélica está tomando ese lugar, ¿verdad?, que Cataluña necesita también y estamos viendo una influencia muy grande de las iglesias evangélicas aquí en Cataluña.
Me imagino que entre semana la iglesia también está abierta a sus feligresos. ¿Quines actividades o servicios realiza la iglesia?
Entre semanas tenemos lo que es la donación de comidas. También tenemos reuniones de oración los jueves y cultos de adolescentes los viernes. Entonces, entre semanas siempre tenemos actividades. Hay un banco de alimentos donde tenemos 1.700 familias inscritas donde les estamos dando comida cada mes.
A internet m'he trobat amb molts pastors pentecostals que semblen influencers i amb esglésies evangèliques que, des de la meva ignorància i com a agnòstica, m'han semblat sectes.
Cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores.
Totalmente, hay de todo. De hecho, la Biblia habla de que habrán falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. O sea que esto no es nuevo, el que podamos encontrar iglesias que estén totalmente desmarcadas de lo que dice la palabra de Dios, los principios. Por eso nuestra postura es siempre llevar a la gente a que estudie la palabra, porque no queremos tener gente ignorante y cada uno es libre de creer en lo que está ahí escrito, porque el papel puede con todo lo que tú le pongas. Y tú ahí arriba puedes decir lo que tú pienses, pero hay que decir lo que está escrito en la palabra de Dios.
Com identifiquem esglésies com aquestes per poder-les diferenciar d'esglésies com la seva?
Se identifican precisamente por un discurso muy guiado a poder motivar a la gente que te lleva a que te hagas sentir bien a ti, pero luego detrás de ese discurso hay mucho engaño. Y también son discursos muchas veces de temor, de meterle miedo a la gente, que si no haces esto Dios te va a castigar, que si no entregas esto pues entonces Dios no está contigo. No, Dios ama al mundo. A veces se utiliza el púlpito, el micrófono, para imponer. No, Dios no te impone.
Pastor Jimmy, moltes gràcies per deixar-nos entrar a la seva església.
De nada.
Saluda a la persona que está a tu lado. Mañana tenemos oración a las 5 de la mañana en esta casa. Saluda a una, dos, tres personas antes de irte.
Joana, Jaume, amb quin missatge us quedeu del culte d'avui, de la cerimònia d'avui?
Jo, per mi,
confiar i el tenir fe, que és el més important, que encara que no vegis un miracle, que tu pots creure. I no necessitem cap psicòleg ni cap persona que vingui a dir-t'ho, sinó que la nostra ment és com que ja ens ho diu.
M'agrada tot, des del principi fins al final.
Avui és diumenge, dia de descans, i ens acomiadem aquí, però m'agradaria demanar-vos si podem venir un dia a casa vostra per conèixer millor la vostra història. Us sembla bé?
Sí.
Sí, cap problema.
Moltes gràcies. Us presentaré la Mercè.
Molt bé.
Molt bé.
Solidaris. Mercè Folch.
A Catalunya hi ha 568 esglésies pentecostals.
Anna Massalle, tècnica experta en polítiques migratòries de la Direcció General d'Afers Religiosos.
Si mirem l'any 2000, hi havia entre 100 i 150 centres de culte, més de 100, però ens plantem el 2024 amb més de 400 centres de culte. Per tant, el creixement és realment molt fort. Hi ha anys en què s'obren més de 20 centres de culte pentecostals l'any. A Catalunya hi ha més centres de culte evangèlics pentecostals que centres de culte islàmics.
És cert que dintre de l'Església Evangèlica...
Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya.
Darrerament hi ha hagut un creixement important del pentecostalisme i també del que anomenem esglésies carismàtiques o esglésies renovades. L'església carismàtica i l'església pentecostal doncs està trobant una molt bona manera d'expressar la fe cristiana.
Marc Griera, benvinguda als Solidaris. Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
La Marc Griera és catedràtica en Sociologia i directora del grup de recerca ISOR, associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ISOR està especialitzat en investigacions en Sociologia de les Religions. També col·labora amb la Direcció General d'Afers Religiosos en l'elaboració del mapa religiós de Catalunya.
Soy un adorador y he venido a exaltarte. Siendo que tú eres Dios.
I avui, Marc, ens proposem entendre quin és el creixement de les esglésies pentecostals a Catalunya en els últims anys, però hem de començar pel principi, òbviament. Quin és l'origen d'aquestes esglésies, Marc?
Tenen el seu origen a Estats Units, a principis de segle XX. És molt important entendre per això que formen part del protestantisme, és a dir, és una corrent dintre el protestantisme que neix una mica com amb un esperit revolucionari. És a Los Angeles, al 1906, que hi ha un pastor, William Seymour, que a més és un pastor negre, que obre una església, i és una església que a més d'entrada ja és interracial, on les dones també prediquen, i on en certa manera es produeix una mena de revolució. Ells en diuen la revolució de l'Esperit Sant, perquè comencen a tenir el que se'n diu el bateig de l'Esperit Sant, que els porta a parlar en llengües. Això de parlar en llengües és una mica estrany, però és el que teològicament es diu la glosolàlia, i que a vegades hem vist a reportatges, és quan, per exemple, tot de fidels a vegades aixequen els braços i parlen en llengües estranyes. Ells això en diuen parlar en llengües i consideren que és l'inici del pentecostalisme, que és la recuperació d'aquesta qualitat que ells entenen que ja els primers cristians tenien capacitat per parlar en llengües. No? I llavors s'inicia com tota aquesta revolució, i a Los Angeles, imagineu-vos en aquell temps, no? 1906, una església que començava a fer cultes i en feia 3 al dia, que això en un moment de segregació racial era interracial i especialment va tenir molt impacte entre la població més pobra, en situacions més precàries, i va aconseguir en certa manera generar-se i obrir-se camí en un món d'un protestantisme que en aquell moment a Estats Units era més un protestantisme de classe mitja, més intel·lectualitzat, i aquí en canvi era un tipus d'església molt més arrelada a l'emocionalitat, al cos, i aquesta búsqueda en certa manera de l'espiritualitat a través doncs dels miracles de l'Esperit Sant, etc. No? I a partir d'allà va començar a expandir-se, perquè des dels seus inicis ja va tenir una voluntat evangelitzadora molt gran, no? I ja van començar començar a enviar missioners arreu del món. Es diu que el 1920 ja hi havia algunes esglésies a Europa, a l'Àfrica, a Amèrica Llatina, etc.
Les esglésies evangèliques es ramifiquen en diferents denominacions, no? Es coneixen amb diferents noms, no? Bueno, per clarificar-ho també, no? Perquè de vegades quan abordem aquestes temàtiques costa com aterrar-les, Mar.
I tant, costa molt aterrar-les perquè, clar, dintre el protestantisme hem d'entendre també que és molt més heterogeni que moltes altres confessions que tenen una estructura centralitzada. És a dir, clar, en el protestantisme, com aquell qui diu, no hi ha una figura com el papa que uneix doctrinalment i organitzacionalment tots els fidels. El protestantisme neix pels principis de només gràcia, només fe i només escriptura. L'autoritat última és l'escriptura, és la Bíblia, que és el que succeeix en aquest context, que clar, van naixent denominacions diferents a partir de líders carismàtics diferents que tenen lectures de la Bíblia diferent. Llavors, quines són les més conegudes? Les baptistes, metodistes, evidentment l'anglicanisme, tot i que l'anglicanisme és una mica la que està a la frontera entre el protestantisme i el catolicisme perquè té algunes coses similars, però parlaríem també, per exemple, de les assemblees de germans, dels quàquers, és a dir, hi ha un ventall molt ampli, no? I dintre d'aquest ventall, els pentecostals, que són de relativa recent creació, perquè això, doncs, neixen a principis del segle XX.
Quin és el seu pes avui dia a Catalunya?
El seu pes és important i està en creixement a Catalunya i al món. A Catalunya sabem que hi ha entre 800 i 900 esglésies protestants. La xifra sempre és canviant i també és difícil de concretitzar perquè les esglésies són molt mòbils. No és com una església catòlica que trobem la parròquia que ha estat allà durant segles i segles, sinó que són esglésies mòbils també pel fet que jo crec que això és important dir-ho d'entrada. L'espai pel món evangèlic, és a dir, l'espai, l'edifici, no és un edifici sacralitzat. Per tant, ells poden fer un culte tant a un garatge com a un antic local comercial com a un pis personal. Per això a vegades veiem un polígon industrial, una nau industrial, o veiem el segona, que hi ha una església. I et deia, hi ha el pes. Doncs sabem que hi ha unes 800 i pico esglésies protestants, de les quals un 60% són d'origen pentecostal. A més, aquesta xifra va en creixement, perquè en els últims anys les esglésies que especialment estan creixent són les de caràcter pentecostal. A nivell mundial es diu que entre un 20 i un 30% de les esglésies protestants a nivell internacional són pentecostal. Ara, altra vegada, les xifres sempre són agafades amb pinces perquè no tenim registres fiables.
Quina diferència hi ha o què hi ha en comú amb l'Església Catòlica?
Totes formen part de la mateixa branca cristiana, no? Jo diria que hi ha diferències organitzatives i ara vaig a fer una analogia que a vegades és una mica vasta, però jo crec que ens serveix per entendre. És el catolicisme creix en forma com si fos una mica una administració pública. Tu no pots obrir una església catòlica perquè tu vulguis, igual que no pots obrir una oficina de Diputació de Barcelona a on tu vulguis i com tu vulguis. En el cas del protestantisme, aquí veiem diferència entre les denominacions, però en general el qui fa una església és la comunitat. És a dir, i la comunitat és sobirana. I en certa manera el pastor és un pastor, és algú que condueix un ramat, en aquest cas de fidels, però no és algú que tingui una autoritat imbuïda, no? En aquest cas, per exemple, en el catolicisme el papa té infal·libilitat papal, no? És com si tingués línia directa. I els sacerdots també tenen reconeguda l'autoritat del sacerdoci. En el cas protestant, no. Els pastors són reconeguts per la comunitat. I normalment és un pastor, en el cas pentecostal, és algú que ha sentit la crida de Déu de ser pastor, i és una crida, en aquest cas, inspirada, no? I a partir d'aquesta crida desenvolupa una església. Si llavors fa formació, no fa formació, quina formació fa? Ja depèn de la denominació. Hi ha denominacions a Catalunya, com la luterana, com la baptista, que tenen els seus propis seminaris. Ara bé, és imprescindible això? No, jo sempre explico als meus estudiants de l'Autònoma que si un dia tinc una inspiració, decideixo llogar un local a la plaça Cívica i tinc una comunitat que em reconeix com a tal i jo segueixo la Bíblia, allò serà una església. I ningú podrà venir a dir-me que no. Clar, l'església protestant funciona més en termes de mercat lliure, gairebé, no? El que també fa que es pugui expandir de forma molt més ràpida.
I pel que fa al posicionament sobre temes cabdals, al final temes de drets humans, no? Drets del col·lectiu LGTBIQ+, per exemple, drets de les dones amb el tema avortament. Aquí hi ha més punts en comú?
Com en el catolicisme ens trobem, des dels cristians pel socialisme a l'Opus Dei o al Camino Ecumenal, i que tots tenen posicions moralment molt diferents sobre temes clau, en el cas del protestantisme igual. És a dir, a Barcelona, una de les primeres esglésies que va fer matrimonis LGTBIQ va ser una església protestant, i alhora alguna de les esglésies que prediquen d'una forma més ferma contra l'avortament, contra els drets de la LGTB+, és a dir, ha sigut també alguna església protestant, no? Ara bé, també és cert que dintre del pentecostalisme hi ha hagut un cert domini d'una certa dreta o del que coneixeríem com a posicions moralment neoconservadores. Doncs quan ara hi ha més en termes globals, es parla del suport a Trump, hi ha un suport molt important dels sectors pentecostals. No vol dir que sigui unànime, és a dir, no vol dir que ser pentecostal ja et faci automàticament o moralment neoconservador. Ara bé, hi ha una tendència a ser moralment neoconservador, també per les qüestions, les que imposen i l'exigència moral als seus fidels. No?
Mm-hmm. Mirant les dades de la Direcció General d'Afers Religiosos amb l'església d'ESCAT, veiem que, òbviament, les comarques més poblades de Catalunya és on trobem més presència d'aquestes esglésies pentecostals. A Barcelona n'hi ha, per exemple, 188, al Vallès Occidental 67, al Baix Llobregat 49, però si mirem les dades a altres comarques, a comarques menys poblades, la seva presència també és important. Només un exemple, el Pallars Jussà, on hi viuen 13.000 habitants, hi ha 3 esglésies pentecostals. Per tant, Marc, la pregunta és, aquesta expansió pel territori es dona en altres religions minoritàries?
Durant molts anys, qui es va expandir d'una forma més homogènia van ser els testimonis de Jehovà, perquè tenien una estratègia d'expansió organitzada i ordenada. En canvi, en el cas del pentecostalisme, depèn molt de l'esperit evangelitzador de les persones. Què passa? Que a més, ens trobem amb un fenomen que moltes vegades diem de reverse mission, és a dir, de que moltes persones d'origen africà, d'origen d'Amèrica Llatina, senten que quan arriben a Europa tenen una vocació o una necessitat missionera. I per això es parla de reverse mission, de missió reversa. Jo me recordo el meu treball a camp, ara ja fa més temps que no el feia, però el primer que em deien molts pastors era: home, els europeus veu venir a portar-nos al cristianisme, ens veu portar la Bíblia, i ara aquí no creu ningú. I ara nosaltres tenim un deu amb aquesta història i us hem de portar la Bíblia a vosaltres. Clar, per què hi ha 3 esglésies al Pallars? Bé, perquè segurament hi ha hagut algunes persones que han sentit aquesta necessitat evangelitzadora, i com que no necessiten res més que casa seva per poder crear una església, clar, això ho fa molt ràpid.
És interessant això que expliques, d'aquesta evangelització
inversa, no?
Clar, quins són els motius del creixement a Catalunya, no?, de les pentecostals? És evident, no?, que si mirem les dades de l'arribada de persones d'altres països, no?, la comunitat llatinoamericana és una de les principals, no? És aquí on raula aquest creixement?
Avui dia diríem que la majoria de persones que assisteixen als cultes pentecostals tenen un origen migrant, no forçosament d'Amèrica Llatina, també, per exemple, Ghana, Nigèria, però també Filipines. Però sí que és important dir que el pentecostalisme no és només d'origen migrant. És a dir, a Catalunya ja a la dècada dels 80-90 hi va haver-hi una expansió important d'esglésies pentecostals formades per persones d'aquí, però sí que és veritat que en els últims anys la forta expansió ha vingut donada per un creixement de la immigració, ja sigui per persones que al país d'origen eren pentecostals i aquí busquen la mateixa església, busquen un espai similar, o ja sigui perquè moltes persones pateixen un procés de conversió quan arriben aquí. Hi ha una antropòloga sevillana, la Manuela Cantón Delgado, que diu: hi ha una càlida vigilància entre els fidels. És vigilància, tu no has vingut, tu vens, però alhora és càlida, i quan tu pagades estàs en un procés migratori, estàs sol en un país, potser vas a una església catòlica, ningú et diu ni hola ni adéu, ningú et demana ni què fas ni què deixes de fer. Si tu entres a una església pentecostal, segur que algú et vindrà a parlar, i segurament sortiràs d'allà amb el telèfon d'alguna persona, ja de trobada agendada per un altre dia. Això, clar, en una població vulnerable, que moltes vegades està sola, en situació difícil, genera una atracció...
Bueno, la connexió és directa, sí, sí.
Totalment.
Després s'explica també per aquesta secularització a Europa, no?, aquesta crisi de valors que arrosseguem i que aquestes esglésies han aprofitat, no?, no sé si dir-ne aquesta desorientació, no?, a nivell de fe, a nivell de valors.
Sí, no, és a dir, perquè també a l'Àfrica i Amèrica Llatina tenen un creixement exponencial, al revés, jo crec que aquí creixen més lentament, no?, és a dir, del que ens parla del creixement d'aquestes esglésies és d'una situació en la qual hi ha molta població amb situació de precarietat, de solitud, de manca de recursos econòmics, però també emocionals a vegades, perquè el que té l'església pentecostal, i jo crec que és important també explicar-ho, i ho explicava quan parlava de Los Angeles, de la Sousa Street Revival, aquest que es parla, no? És una església que tu quan hi entres hi ha un vincle emocional, hi ha una força, és a dir, el culte no és un culte intel·lectualitzat, és un culte que passa per l'emoció, passa pel cos, passa per plorar, per cridar, per cantar. L'alegria, la joia està molt més expressada, genera una dimensió catàrtica, una dimensió de vincle emocional que és molt difícil de trobar en altres espais religiosos que han tendit a una certa intel·lectualització de la fe, a una certa distància emocional, no? Hi ha alguns teòlegs i sociòlegs que intenten analitzar el principi de l'Església Pentecostal i diuen va tenir molt impacte i va tenir aquesta capacitat d'expansió justament perquè va aconseguir fer parlar el cos en aquelles persones que tampoc no tenien veu en un moment determinat, no? Que estaven en situació de subalteritat molt forta i, per tant, el cos els posa en igualtat de condicions que aquells altres que potser intel·lectualment poden arribar molt més a la fe perquè tenen una educació determinada o perquè tenen circumstàncies vitals determinades, no? No sé si s'entén, però...
S'entén perfectament, i la Mònica, la nostra companya, ho va poder comprovar a l'Església Lim, a Girona, no? On també fan una tasca d'obra social molt, molt important, distribueixen aliments, per exemple, per les persones més vulnerables. És una església horitzontal on et sents molt acollit. Parlem del finançament d'aquest tipus d'esglésies, perquè sí que és cert que hi ha una obra social important, però bé, hi ha unes naus que s'han de llogar, hi ha una llum que s'ha de pagar. Com es financen les esglésies pentecostals?
Clar, jo crec que aquí és important retornar als orígens del protestantisme, no? I recordar una mica que la primera gran queixa de Luter contra el catolicisme o contra era en aquell moment la construcció de la Basílica de Sant Pere, no? I de dir per què tanta tanta ostentació, etc. No? I llavors aquí hi ha hagut molt la demanda de que siguin les comunitats protestants les que s'autofinancin a si mateixes a través de processos en certa manera d'autosustentació, no? I per exemple, a molts països el protestantisme no ha volgut ajuda per part de l'Estat o per part de les institucions públiques justament per mantenir aquesta independència, aquesta idea de que la comunitat és sobirana, no? Ara bé, també en la majoria de comunitats es parla del delme, no? Del 10% del teu salari que dones a l'Església. I aquí trobem, altra vegada, un ventall amplíssim, des de denúncies d'esglésies que reclamen als seus fidels o que els seus fidels donen voluntàriament, però clar, aquest voluntàriament sempre és molt eteri, que donen una quantitat ingent de diners, no? I amb pastors o pastores que fan una malversació, no? Hi ha casos de judicis, hi ha casos amplis. Per això també la figura del pastor pot ser molt poderosa i alhora molt fràgil, perquè el pastor o la pastora, que altra vegada, això no ho hem dit, però en el cas del pentecostalisme, especialment als seus orígens, hi va haver-hi moltes pastores, i encara avui dia hi ha moltes esglésies que tenen pastores, clar, depèn del seu carisma, que és el carisma, la capacitat d'atraure els seus fidels i que ells, els fidels, consideren que el poden seguir mantenint. I llavors el pastor és molt vulnerable, perquè el dia que la comunitat deixi de voler-lo, allò s'acabarà. I per tant, aquí també hi va el tema econòmic.
Hem parlat de cultes, hem parlat de membres, no estem parlant ni de misses ni de feligresos, no? Aquesta també és una altra...
No? Totalment.
No? Un altre aspecte, no? de les pentecostals.
Clar, és una altra terminologia, no? No hi ha misses perquè no és... Allò no és sagrat, és simplement una trobada, és una reactualització, és recordar aquells orígens, aquella comunitat de primers cristians, però no té la idea catòlica de la transubstanciació del pa i el vi, que són una mica estrany. No hi ha sants, la idea del sant com algú que té un poder sobre els altres, tampoc. La relació del fidel és una relació directa amb Déu i amb l'escriptura. Per això també el protestantisme ha afavorit molt l'alfabetització, perquè si tu no saps llegir la Bíblia, no té cap sentit. En última instància ets tu amb la Bíblia i tu amb Déu. Però clar, al sacerdot se li reconeix una autoritat designada per Déu. El pastor no, el pastor és un més...
És tot molt heterogeni, no?
Clar, per exemple, el pentecostalisme també, quan es troba en molts espais culturals i geogràfics, també es transforma. No és el mateix el pentecostalisme a Hondures que a Ghana, que a segons quin poblet de Sud-àfrica, o, per exemple, el mateix pentecostalisme de les esglésies de Filadèlfia. La flexibilitat protestant fa que també pugui expandir-se d'una forma molt més ràpida perquè genera com simbiosis amb les cultures.
Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Nosaltres, Mar, hem parlat amb la Joana Aguilera i en Jaume Puigdevall, un matrimoni gironí de jubilats, que el 2019 va fer la conversió de la religió catòlica a la religió pentecostal. Fa unes setmanes ens van rebre a la Mònica i a mi a casa seva. M'agradaria que els escoltessis.
Sí? Hola, Joana, som aquí amb la Mercè. Sí.
Hola. Pugem.
Corrió su sangre por el madero. A él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo
hola,
nada, no
hola. Su
boca, leyenda y
avance. Joana i Jaume, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu.
Bé? Sí, bé. Una casa plena de fotografies.
Sí.
Què són els vostres fills?
Sí? I nets.
I nets? Quants en teniu, de fills i de nets?
Tres fills i quatre nets.
I quatre nets. Ara esteu jubilats vosaltres, no?
Sí, jo prejubilada només.
Prejubilada.
Jo sí.
A què us dedicàveu?
Jo cuiner, tota la vida. Últimament, els últims 23 anys, tenia una rostisseria, un menjar per emportar.
I la Joana?
Jo vaig acabar fent hostaleria aquí a Sant Narcís.
Vosaltres sou persones creients i practicants de la religió evangèlica pentecostal. Abans éreu catòlics, no?
Sí.
Com s'explica?
No practicants.
No practicants.
Només anàvem per batejos i enterros. I
per obligacions.
Sí.
Per tant, clar, entenc que esteu batejats, vau fer la comunió.
Sí.
Confirmats,
la primera comunió, hasta la comunió solemne vaig fer jo.
I fes d'escola neta o no?
Sí.
Sí. Els vostres fills també estan batejats?
Sí.
I han fet la comunió, han passat per totes les fases?
Sí. Els nens no, eh? No els han batejat.
Els nets ja no.
Els nets ja no. M'agradaria que m'expliquéssiu aquest canvi, no?, de replantejar-vos aquestes creences, no? Vosaltres veniu, com bé dèieu, d'aquesta tradició catòlica i aquest canvi a l'Església Pentecostal. Com ve això? Com arriba? Com és aquesta transició i aquest canvi?
Per això te va vindre en el treball. Allà on tenia la rostisseria, al jubilar-me, me la vaig traspassar. I hi havia un germà del pastor i va passar allà a veure el lletrero de què es traspassava. Li va agradar. Va entrar, es van conèixer, i els hi va agradar i s'ho va quedar ell. I allà va començar tot. Ja vindre el que és el pastor, l'altre seu germà, i llavors va començar amb els grups de creixement que feien a casa seva.
És a dir, comences tu a parlar amb el germà, amb el Jimmy, però parlar de quines coses, per exemple, perquè ho puguem entendre.
No parlàvem res de l'església ni res, no, coses de la feina, del negoci.
D'una manera de veure el món, la societat, entenc.
Ah, exactament, sí.
I llavors, a poc a poc, vam anar coneixent la seva tasca aquí.
Nosaltres ni sabíem de l'església, ni sabíem res.
No sabíeu res.
No coneixíem res.
I la Joana ho coneix a través del Jaume, no?
Sí, clar. Veus tu, el pastor, com parla amb el seu germà, el tracte que té d'amor, no? Vull dir, de donar-li aquells consells que deies tu, quina persona més intel·ligent, no? Penses. I tu dius, jo també vull anar allà, que m'expliquin a mi coses, que maques, com jo ho veia, no? Com ho feia amb el seu germà i tot.
O sigui que vas connectar de seguida, no?
Sí.
Amb aquesta manera de,
sí.
de fer. I, clar, vau decidir anar al que se'n diu el culte, no? A un primer culte, no?
El
que entendríem com a missa, no? Per entendre-ho. Com va anar?
El primer dia me'n recordo que estava molt emocionada i me'n vaig passar tot el culte plorant. No sé per què. Tenia aquella sensació de felicitat. No era que estava plorant per res dolent.
Una sensació de plenitud, potser?
Sí.
Que fins ara no havies trobat a un altre lloc?
No. Me'n recordo que jo deia, si això són cada culte, jo vinc aquí només a plorar, no vull. Però no, era de felicitat, sí.
I vas connectar també de seguida amb els sermons, no? Amb el que explicava...
Primerament amb les alabances, perquè, és clar, és moments que quan sents la lletra, com que t'arriba al cor... I això em va emocionar molt.
I el Jaume?
També el primer dia que vaig anar a l'església, em penso que si m'apunxen no m'atreuen sang. Clar, era una cosa per mi nova, tan nova, que no ho havia vist mai. Em posava la pell de gallina, com veia tot allò. Clar, no ho havia vist mai.
Us ha canviat la vida?
Jo crec que sí.
Jo, per almenys, inclús a vegades estic aquí, mal a l'esquena, mal als genolls, aquí, que és el dia que toca anar el dimarts al culte. Uf, marxo d'aquí, baixo les escales... Patim padam, me marxa el mal dels genolls, me marxa tot el mal. Mal aventurat. I no són manies, eh?
Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural.
La Mònica va acompanyar el Jaume i la Joana, us va acompanyar vosaltres a un culte un diumenge, Mònica.
Sí.
I què destacaries del que vas veure? Va ser una jornada intensa.
Sí, va ser intensa, perquè el primer que destacaria és la durada. Us en recordeu, Joana i Jaume, que el cotxe... Dic, i això a quina hora s'acabarà? Perquè, clar, sí. Comença a les 12 i vaig pensar, com que venia jo de la tradició catòlica, no? Dic que això durarà una hora, i em diuen, ui, potser s'acaba a quarts de 3, les 3. I tu que saps que sempre tinc gana, a més, dic, què? Sí. No he esmorzat? Dic, i això pot acabar a les 3 i començar a les 12? I vaig pensar, i què faran ara 3 hores? Llavors, el que també sorprèn molt, crec, per algú que no ha entrat mai en un centre evangèlic o en una església evangèlica, tenint en compte que és una religió cristiana, és l'espai, perquè a diferència de la catòlica, a les esglésies pentecostals no hi trobem per enlloc la figura de Jesucrist a la creu, ni hi ha cap representació de Crist, ni figures de sants, ni vitralls, ni quadres, no? Ni capelles, i hi ha un simple altar amb una banda de música, hi ha el piano, guitarres, bateria, micròfons, i com a element central, no? La pantalla, no? Una pantalla en què van sortint les lletres de les cançons, perquè la música és present tota l'estona.
Sí.
I després, aquesta església, l'església Lim, és una església que està en un polígon industrial aquí a la sortida de Girona, que és el polígon de Domeny. L'espai és senzill, és auster, és una sala amb cadires, no hi ha bancs de fusta, no? Que estan posades en un passadís central. Però el que més em va sorprendre, Mercè, van ser dues coses. La primera és que te n'adones, tan bon punt entres, que la litúrgia no és solemne, no? Aquí la gent es mou per l'espai, lliurement, entra, surt, s'aixeca... Mm. Els nens tenen molta presència, perquè hi ha moltes famílies amb nens, i els nens també, entre cometes, corren per allà, eh? No és que estiguin corrent durant el culte, però si un nen necessita mamar, o si necessita menjar, o si s'ha dormit a la cadira, no hi ha aquella solemnitat, no?, de l'Església Catòlica. I l'altre fet que a mi em va sorprendre, i aquest és el que més, crec, i ja ho heu desvetllat vosaltres, és la càrrega emocional que hi ha allà dins, perquè és que de cop veus que la gent es posa a plorar, es posa a cantar, sí, es posa a cridar, potser en algun moment, no? De molta emoció, i comencen a circular els mocadors de paper, perquè hi ha personal de l'església que va repartint mocadors de paper, i aquest tema emocional de veure gent molt, molt a dins, molt entregada i també molt afectada, no? A mi... És el que més em va sorprendre.
És el que pot sorprendre més a un nou vingut.
Ah.
Sí.
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 Hi ha paraula que quan t'arriba a tu, t'arriba al cor. I això és el que te fa aquestes emocions.
És veritat que en aquests cultes es parla molt de miracles, no?
Sí, perquè quan Jesucrist estava al món, és el que feia miracles. I si tu creus, tu pots veure aquests miracles. És creure el que no es veu. I pots arribar a aconseguir el que vulguis.
El pastor, el dia que jo hi vaig anar, parlava de miracles en la vida quotidiana.
Sí, no sé, trobar una feina o així. I tu li demanes al pare i ell, si fas bondat i no fas mal a ningú, t'ho pot donar, aquell treball que tu necessites.
En l'Església Pentecostal es creu més en els miracles?
Jo per mi sí.
Sí, sí, i tant. Perquè l'Església Catòlica prometien molt, deien molt, però com el meu pare tota la vida havia dit, que aquesta gent prediquen el que no creuen.
Llavors aquests miracles són palpables quan aneu als cultes?
Hi ha testimonis, sí. persona que estava malalta,
molts
que tenia...
Molts casos, però molts i molts.
Sí? No sé, sí. Depressió o tens...
Segons qui ho expliqui...
Un problema de, jo què sé, de sucre o qualsevol cosa i tu pots arribar un dia que dius, és que jo ara he anat al metge i m'ha dit que estic bé, que ja ho he superat tot això.
Clar, vist des de fora, molta gent podria pensar, ostres, aquest és un terreny pantanós, no?
Com deien delicat. Abans, que hi havia bruixeria.
Clar.
No.
Res de res.
És la fe.
És la fe. Teniu algun familiar o amic que us acompanyi en aquest camí?
Fins ara no.
No volen saber.
Primerament els fills. Que no,
els fills i no.
No hi creuen i a mi no em vinguis amb això. I no.
Ho respecten per això?
Sí. Ah, sí.
Clar, la missió de les esglésies sempre és evangelitzar. No sé si és la, si és la paraula correcta, no?
Sí. El que passa que hi ha molta, molta gent que no vol ni que sentir parlar de...
A la que sent, obres la boca i...
Ja diu, no, a mi no me'n parlis d'això i no volen escoltar la gent.
I per què creieu que passa això?
No sé, és un...
Una vena als ulls que no volen veure.
Ah, exactament.
Jo les tres vegades que hi he anat, una altra cosa que volia comentar, no, és que la majoria de les persones amb qui m'he trobat provenen d'Amèrica Llatina, o bé han arribat aquí fa relativament pocs anys, o bé són nascuts aquí però de família d'origen d'Amèrica Llatina. És així, la majoria dels membres
són
de l'Església...
Són majoria, sí. Aquí són comptats.
Això però... fa que vosaltres noteu diferències culturals?
No sé, són cultures que ja ho porten.
Ja neixen amb
aquestes
cultures.
Sí, ja porten amb aquesta... cultura.
Aquesta connexió amb Déu.
Sí.
Clar, la relació que s'estableix amb el pastor, en aquest cas amb el pastor Jimmy, no? Sí. És una relació molt propera, no?
És que tens un company, una persona que t'ajuda si tens un problema o li pots parlar, no sé. Jo mai he parlat amb un capellà. Recordo quan era petita, vaig arribar aquí quan tenia 6 anys, i vivia allà a la catedral. I me'n recordo que quan sortia el bisbe havies d'anar a córrer allà, a fer-li un petó a l'anell. I jo deia, i què li haig de fer un petó a aquest home? No sé, no te donen confiança, no te donen proximitat. Aquí sí.
Clar, abans hem parlat una mica d'aquests grups de creixement, no? Aquests grups de creixement que es fan a les cases. Vosaltres hi aneu o hi vas tu, Joana, no?
Sí, bueno, ell també hi ve.
I tu també. De què van aquests grups de creixement? Què feu?
Parlar de la paraula, de veure la necessitat que té el que està al costat teu, de parlar, de donar un consell, de poder ajudar amb un altre que diguis tu, té una necessitat. Que
pensar
pugui.
En els altres.
Sí.
És a dir, us ajunteu a casa de...
Sí.
Aneu canviant de casa d'algú,
sí.
Posem per cas, no? Avui em sento així perquè m'ha passat X, no? He perdut la feina o no estic bé a casa.
Sí,
llavors,
sí.
Entre tots, ajudeu, no? A fer aquest acompanyament,
sí,
no? Una mica com un grup de teràpia, no?
Sí.
Podríem dir-ne.
Sí.
Agafant de base la Bíblia...
La Bíblia, sí, sempre la paraula. Sí, allà està tot.
Una de les persones que participa en els grups de creixement dels que vosaltres formeu part, avui ens acompanya, es diu Isabel Urquía. Què tal, Isabel, com estàs?
Bien, gracias a Dios.
Isabel Urquía, pastora de l'església Elim.
Moltes gràcies per visitar avui la casa del Jaume i de la Joana. Quant temps fa que us coneixeu vosaltres?
Unos 7, 8 años.
8 anys.
Sí.
8 anys.
Buenas personas, unas personas que en verdad que son de bendición para nosotros también.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Por su manera de ser. No es que ellos se acostumbren a la cultura de uno. Yo siempre he dicho, nosotros estamos aquí, tenemos que hacernos a la cultura de Cataluña. Yo siempre no digo España, Cataluña. Entonces, ellos se han acoplado a nosotros y nosotros a ellos también. Son muy especiales para aquí, los dos.
¿Cuántos años fa que vas a arribar aquí? ¿Sabes?
21 años.
21 años.
Sí.
Provenent de...
De Honduras.
De Honduras, ¿no?
Sí,
de Honduras.
Sí.
¿Y cuántos años fa que vas a la iglesia, Elim?
21 años.
¿También? O sigui...
Le decía a Mónica que vine un sábado y el domingo estaba entrando por la Elim.
¿Cómo diferenciarías tú que portes allò, 20, més de 20 anys, no? Estant amb el pastor Jimé, els cultes i tot plegat, perquè els oients entenguessin bé la diferència principal que hi ha entre l'Església Catòlica i l'Església Pentecostal.
Yo sí que te puedo decir que hay una diferencia muy grande, muy grande. Yo crecí en lo católico, pero ¿qué me hizo a mí venir y hacer el cambio? Yo tenía una depresión, muy fuerte, una depresión. ¿Y sabes qué? Es la diferencia entre conocer a Jesús. Yo le decía a ella, la católica es una religión. Es algo que tienes que ir los domingos a rezar e inclinarte, ¿no?, delante de un cuadro, sí,
de una imagen.
De una imagen. Pero esto es una diferencia porque esto ya es una relación. Y lo que decía Joana, ¿no? La fe. La fe, y te lo puedo decir con un buen testimonio, no de lo que vivieron los demás, sino de lo que yo viví. Se fue la depresión. No necesité pastillas ni y la ansiedad. Lo que decía Joana, los milagros. Solo él lo puede hacer, pero se trata de fe. La católica cree, pero hasta ahí nosotros creemos que él nos puede sanar. Y hemos visto personas que han tenido càncer i el Senyor las ha, y el Espíritu Santo.
Clar, és un tema molt delicat aquest, no? Que genera segurament moltíssima polèmica, no? Sense un informe mèdic que et pugui assegurar això, molta gent pensarà, però què està dient aquesta, no?
Aquesta
gent, no?
Aquesta noia, claro. ¿Qué pasa? Yo soy enfermera y yo creo muchísimo en la medicina. Sé que es la medicina. Sé que los médicos, que es muy buena la medicina aquí, ponen un tratamiento, la quimioterapia, todo, todo, todo funciona. Y creer en Jesús y creer en la sanidad y oramos y están con el tratamiento, pero tienen una fuerza brutal. O sea, la mente cambia, lo que ella decía, lo que miraba un domingo, porque es verdad, porque yo no estaba como estoy ahora. Yo estaba fatal. Yo he recibido personas y me dice, ¿esta es la iglesia Lin? Sí, sí, es la iglesia. ¿Es que me ha enviado? ¿Quién te ha enviado a la iglesia Lin? Mi psiquiatra. Dice que ya no haya que hacer conmigo. Ya me han dado de todo. Y él mismo, el psiquiatra, la envió hacia la Lin. Porque dice que han venido varias personas de la Lin y les he quitado el medicamento. No sé qué hay ahí. Esa fue la palabra. No sé qué hay, pero yo te envío. Y no somos nosotros, porque yo no soy psicóloga. Ni el pastor Jimmy es psiquiatra. És Jesucrist el que ho hace.
Vosaltres això us financeu amb les ajudes, no?
Sí.
De manera voluntària, que us donin els feligresos.
Sí, sí, sí.
No teniu cap suport d'altres llocs, no? Diríeu, ja per acabar, que hi ha molt desconeixement sobre l'Església Pentecostal i potser fins i tot prejudicis entre les persones que no s'han acostat mai a aquest tipus d'esglésies?
Jo crec que sí. El meu fill deia, si això és una secta, jo dic, no té res a veure. Però és clar, és la mentalitat que deuen, no sé, com que no ho saben.
Desconeixement total, i encara això de les sectes, per molta gent se sent encara. Els hi parles de l'Elin i diuen, això és una secta.
I com ho combateu, això? Què responeu vosaltres quan us diuen això?
Jo, la veritat, dic, si per tu és una secta, pues allà tu. Jo no puc anar a dir-li, home, és que això ho discutir, no?
No.
Mai de la vida. Cada qual.
Isabel.
A ver, la religión católica ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Esa es la situación, ya la gente no quiere saber. Uh-huh. Pero bueno, tampoco nos impone y es lo que me encanta de la iglesia evangélica. Esto ya tiene que surgir de adentro.
Doncs Isabel, Joana, Jaume, gràcies un altre cop per rebre'ns i per compartir la vostra experiència amb nosaltres.
Solidaris, Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Mar, amb quines reflexions et quedes després d'escoltar aquesta entrevista?
El que es posa de manifest, jo crec, és aquest fet de la comunitat, no? I la importància de la comunitat, no? I ells ho diuen, aquests grups de creixement, aquesta participació constant, és a dir, l'església no és una cosa que tu fas de 10 a 11 un diumenge, l'església passa a ser casa teva, i la gent que forma part de l'església passa a ser la teva família, no? I després els altres membres de l'església també els veuen amb ells com a família, no? El que ens hem de preguntar és per què avui dia en la nostra societat no hi ha més entitats més enllà de l'església pentecostal que aconsegueixi crear aquesta comunitat, no? Aquesta idea de formar part d'alguna cosa.
La Joana i el Jaume expliquen que els seus fills no han entès el seu canvi i que els deien que s'havien posat en una secta. De fet, el Jaume això ho repeteix moltes vegades quan li preguntem quina ha estat aquesta, no, aquesta recepció en el seu entorn, no, d'aquest canvi de confessió. No? No sé si et sorprèn o no la percepció del seu entorn, si això és normal que passi, no?, quan hi ha aquest canvi, no?, de confessió.
Clar, jo, escoltant el Jaume i la Joana, pensava, és molt característic de la societat catalana, no?, perquè, i els seus fills, en el fons, són fills de la societat catalana. I aquí jo crec que és important tenir en compte que Catalunya avui, en termes mundials, és una excepció. És a dir, és un dels territoris, un dels països més secularitzats del món, i que a nivell mundial la religió segueix tenint un paper
extraordinàriament vibrant, en certa manera. En alguns llocs, a més, fins i tot, durant molts anys hi havia aquesta creença que la modernitat portava implícita la secularització, no? Com si les dues s'empenyessin, com si fos una mena de joc de suma, és a dir, creixien en paral·lel. Clar, avui dia veiem que això no ha sigut així, fins i tot els països de l'antiga Unió Soviètica, que durant molts anys hi va haver-hi un procés d'ateisme, la religió ha renascut i ha crescut, no? Per tant, considerar aquella idea que a vegades tendim, no?, a dir, bueno, això de la religió és per gent poc educada, per gent que, mira, no té més recursos, no?, una mica com gairebé associar la religió a un cert a nivell cultural més baix. Clar, si ens mirem les xifres a nivell internacional, això no ho podem sostenir. I hem d'entendre per què la religió continua tenint aquest èxit en molts altres contextos, perquè es continua veient com a alguna cosa que té sentit, no? I alhora entendre que a casa nostra venim d'aquest context cultural on la religió, en un moment determinat, es va associar amb la dictadura, es va associar amb la tradicionalitat, però clar, és difícil sostenir aquesta visió quan fem una ullada a nivell internacional.
Clar, és difícil,
no?,
sostenir-ho, però des d'aquí és molt fàcil caure en aquesta visió classista, racista, o el que tu vulguis, no? Què m'han d'explicar, no?
Totalment.
És a dir, menys tenir aquest canvi de confessió, no? I el Jaume i la Joana amb això eren, ens ho deien com amb incredulitat, no? De dir, ostres, ens estan dient això quan nosaltres aquí estem vivint experiències que mai abans havíem sentit abans, no?
Totalment, clar, jo crec que, a més, que es converteixin al pentecostalisme. Potser si ells haguessin començat a meditar i meditessin dos dies la setmana, els seus fills no ho haurien d'aquesta manera. És a dir, clar, jo crec que aquí també hi ha un element afegit, que és que ells van a parar a una església que és vista socialment com una església de classes populars, cristiana, no?, que hi ha tot uns elements associats, en certa manera, també d'estereotips, no?, que es van reproduint, no?,
amb sermons molt intensos per part del pastor, amb aquesta connexió amb l'emotivitat, no? Això que a la Joana i al Jaume els va connectar de seguida moltes persones, clar, amb les ulleres de la racionalitat, diguem-ne, clar, tira enrere i fa que ho qüestionis, no? De dir, això és veritat que està passant, no ens estan enredant, aquest menysteniment, no?, que dèiem una miqueta abans, no? O aquesta superioritat moral, no sé si dir-ne així, també, no?
Que és important poder ser crítics d'aquests trencaments emocionals, de l'impacte, és a dir, de com l'emocionalitat pot jugar un rol en construir noves fidelitats. Jo crec que, a més, jo com a sociòloga he de ser crític aquí, però també he de ser crític amb la superioritat moral, no? I dir, perquè, per exemple, molta gent de classe mitja pot anar tranquil·lament a fer una constel·lació familiar on hi ha tot un element emocional i també de pensament màgic important, i després veiem amb mals ulls una església pentecostal. Des de la sociologia diria que, en certa manera, el que sí veiem, i en els últims 30 anys especialment, és com l'emocionalitat i el paper del cos pren cada vegada un rol més rellevant en la creença, en la construcció de sistemes de creença i de significat.
La Isabel, la pastora, per exemple, explica que creuen en el poder de curar malalties. I aquí entrem en un terreny pantanós i perillós, no? Parlem de curar, per exemple, malalties cròniques, depressions, etc. No? Què fem amb aquest discurs, no? Per no caure amb el que estàvem parlant ara mateix.
Totalment. Clar, jo crec que aquí hi ha dos elements que s'han de posar sobre la taula. El primer és que durant molts anys hi havia el discurs de que les esglésies pentecostals afavorien la mobilitat social ascendent i una major salut. En part era veritat, però era veritat per una raó molt bàsica. És a dir, a l'església pentecostal, quan la gent es converteix, deixa de beure, deixa de prendre drogues, manté una disciplina vital i laboral molt important. És a dir, en algunes esglésies fins i tot s'ensenya com vestir-te per anar a treballar, com ser puntual, com menjar de forma sana. Clar, tot el que és la disciplina quotidiana és molt, molt important. Per tant, hi ha tot un procés d'ascetisme quotidià. És a dir, clar, aquella persona moltes vegades recupera la salut, sí, perquè les seves condicions de vida són molt millors, no? Ara bé, això és una dimensió. L'altra dimensió és tota la creença amb el poder de curació de l'esperit sant, de Déu, és a dir, i tota l'experiència, la creença amb els miracles està fortament arrelada en el món pentecostal i amb la possibilitat de fer miracles. Clar, això és un tema molt, molt, molt delicat.
també tenint en compte que el catolicisme també creu en els miracles, eh? És a dir, que
sí, no oblidem,
per fer cada
tampoc,
sant
sí, sí,
hi ha d'haver-hi dos miracles. Hi ha molta gent documentant miracles. Què hem de fer com a societat davant d'aquests tipus de missatges? Com diu la pastora Elisabel, ella és infermera, també creu en la biomedicina, no? Per tant, no és tant dir no existeixen els miracles i una oposició frontal, perquè a més, és que jo no en tinc ni idea si existeixen o no, no tinc cap capacitat de provar-ho ni de desprovar-ho. El que sí tinc capacitat de dir és la biomedicina funciona, no? Per tant, anem a través d'aquesta via a trobar espais de diàleg i de convivència, no? Perquè també quan diuen, bueno, és que pot curar la depressió... Bueno, clar, és que genera un vincle emocional i uns sistemes de cura quotidiana, no? Que clar, és
algú
que té un impacte, no? Clar que el té.
Escolta una cosa, el tema dels cultes, no? La majoria de cultes són en castellà, si no tenim mal entès.
Totalment.
Això els fa més difícil aconseguir arribar a la població catalanoparlant?
Clar, això fa més difícil, i aquí sí que deixem dir també que és una llàstima, perquè el protestantisme a l'inici, per exemple, la traducció a la Bíblia protestant al català va ser molt important, i han hagut moltes entitats dintre del context del protestantisme històric, del protestantisme que va començar a tenir una importància a principis de segle XX aquí a Catalunya, que van fer molts esforços per traduir cançons, per fer cultes en català. El creixement del pentecostalisme en bona mesura ha decantat la balança de que la majoria d'esglésies protestants, i especialment les pentecostals, fan el culte en castellà o en anglès o en tagalo, si són filipins, és a dir, altra vegada, a moltes llengües. Clar, això fa difícil arribar al públic de parla catalana, i també fa difícil fer expandir l'església catalana en contextos castellanoparlants, no? I aquí jo crec que sí que hi ha una feina important pendent tant de la societat civil, però també de l'administració pública, d'intentar difondre i expandir la llengua catalana en aquests contextos, no? The tide has been rising up, I've been
getting up. With some boys I used to know. Hem parlat de la situació de l'església pentecostal a Catalunya, però a l'Amèrica Llatina fa anys que guanya cada vegada més pes i més força. Les dades diuen que molts països de la regió s'està començant a menjar el pastís de l'església catòlica. Això és així, Marc?
Sí, és així, totalment. El creixement del pentecostalisme és imparable. L'Església Catòlica ha perdut molta capacitat de traure fidels, i especialment entre les poblacions més precàries o en situacions... Tot i que no només, i abans també quan parlàvem d'aquesta mena d'assumpció entre pentecostalisme i classes populars, també a Amèrica Llatina cada vegada més hi ha una classe mitja i una classe mitja alta que és pentecostal, i això ha passat tant a Xile com a Brasil. Sí, l'expansió és immensa i és difícil de veure i final, perquè continua. You said and gave your heart something to believe
in, 'cause boys like us fade away. En el següent programa coneixerem un altre tipus d'esglésies pentecostals que no s'assemblen a la que hem visitat a Girona. Són les que s'anomenen neopentecostals. El seu objectiu és influir en l'agenda política, i als Estats Units i a l'Amèrica Llatina ja ho han aconseguit. El seu discurs és contrari a les polítiques de gènere, a les ajudes socials, o prediquen el negacionisme climàtic, per exemple. Coneixerem el cas del pastor Guillermo Maldonado, fundador del Ministerio El Rey Jesús, una església que congrega milers de persones a Miami. Maldonado ha estat nomenat per Donald Trump com un dels seus consellers espirituals dins l'oficina de la fe de la Casa Blanca, i la seva església ja compta amb seu a Barcelona. És el Ministerio Casa de Salvación, liderat pel pastor Carlos Rojas, a qui hem pogut entrevistar. Moltíssimes gràcies, Marc Griera, per les teves reflexions. Marc Griera és catedràtic en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Amb les reflexions de la sociòloga Marc Griera acabem. El guió d'aquest programa ha anat a càrrec de Mònica Roca, a la redacció Mireia Isart i Lídia Oriols, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Josep Plazas, Mati Seoane, José Luis Santiso i Sam Silva. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio. Poder i Glòria és un projecte transmèdia de 3CAT, dels programes 30 Minuts de TV3 i dels Solidaris de Catalunya Ràdio.
taking photos of me in Kentucky, saying we were lucky for the light. Who'd have thought those things would find a billboard way out in New York at night?